Bona tarda, senyores i senyors, benvinguts com totes les setmanes al programa Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia de la Maria Jesús Cañizares, que és la redactora en cap de política de Crònica Global. Molt bona tarda, Maria Jesús.
Bona tarda.
El Marcos Pardino, director d'Economia Digital. Bona tarda, Marcos, benvingut també.
Què tal, bona tarda.
Juan Carlos Valero, delegat de Relacions Institucionals de ABC a Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
I el Joan Maria Claveguera, professor universitari i periodista. Bona tarda, Joan Maria, benvingut també.
Com estem? Bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Conversa, el senyor Alfons López Tena. Senyor López Tena, bona tarda, benvingut.
Què tal, bona tarda.
Ell és un valencià de Dalt a Baix, de Sagunt, concretament, veritat?
Sí.
Molt bé, independentista, veritat?
Bueno, crec que el millor per Catalunya seria la independència.
Molt bé, en parlarem d'això. Exvocal del Consell General, segur. Exvocal del Consell General del Poder Judicial, va, en el món de la política, va ser parlamentari del 2010 al 12 amb Joan Laporta i Oriol Beltran dins de Solidaritat Catalana per la Independència al Parlament de Catalunya. Aquella aventura va acabar i ara el trobem, jo diria que allunyat de la política activa, però molt actiu a la vida política a través de les xarxes socials, els seus escrits, els seus blogs, els seus comentaris. En fi, i en un dia especial, aquest dissabte, perquè en aquesta hora, a les 12 i es passen alguns minuts de les 12, doncs estem aquí fent programa i molt a prop d'aquí, al Parlament de Catalunya, al Parc de la Ciutadella, doncs ha començat el debat d'investidura del que hauria de ser, veurem si és o no és, futur president de la Generalitat, el senyor Quim Torra, proposat per al president fugit o expresident fugit, Carles Puigdemont. Senyor López Tena, en primer lloc, una primera aproximació de com veu aquesta situació d'ara mateix a la política catalana amb aquest debat d'investidura que tenim en marxa al Parlament de Catalunya. Acabarà el senyor Quim Torra sent president de la Generalitat o no?
No, primer una cosa, jo crec que el més important del dia d'ahir i d'avui és el resultat de les eleccions a Malàsia i el fet de que per primera vegada...
Escolti,
estem al planeta Terra.
Se m'està marxant per la tangent.
No, ara no li contestaré el que vostè vol, però vaja, passar les coses en
passem,
un sentit determinat.
Passem per Malàsia i tornem a Catalunya, a Espanya.
Sí, perquè Catalunya no deixa d'estar al planeta Terra.
Amb esperit de síntesi, vinga.
No deixa d'estar al planeta Terra, insisteixo. I en conseqüència d'això, el fet de que... de les últimes eleccions que s'han produït, a banda de la de França, etc., però aquella és una elecció en la qual, front als que defensaven que s'ha de governar per un grup ètnic en contra de l'altre, que s'ha de protegir a una mena de gent que és la bona gent front a una altra, front als que diuen nosaltres som el poble i els altres no tenen cap dret, a Malàsia han guanyat els que defensen l'universalisme liberal i el fet de que no hi ha ciutadans de segona i no n'hi ha gent de segona per a un poble, a diferència de Catalunya. Ells són 20 Catalunya. La diferència és que a Malàsia han guanyat els contraris dels que van guanyar a Catalunya. El resultat de Catalunya és, bé, doncs, que ara, aplicant aquella regla que en el seu moment va establir el règim autoritari del PRI a Mèxic, se recorda vostè, sí, quan hi havia allò del tapado i el dedazo, en la qual el president sortint designava amb el dedazo qui era el tapado. Doncs ja, això ja es va produir en el seu moment. Ho dic perquè això en quant al règim democràtic català doncs posa en qüestió moltes coses. Pujol Mas va ser president perquè el va designar Pujol.
De Dazo.
Però com a mínim va guanyar unes eleccions. Puigdemont va ser president perquè el va designar Mas sense guanyar cap elecció.
Amb vistiplau de la CUP.
Sí, amb vistiplau de la CUP i d'Esquerra.
Bueno, d'Esquerra.
I de nou ara Quim Torra... Com a mínim, jo recordo que Puigdemont que era el quart per Girona, no? En canvi, Quim Torra que era l'11 per Barcelona. Jo crec que li podrien haver corregut una mica més i haver arribat a Pilarín Vallès, que també té, si fa no fa, el mateix pedigre cultural o més que el senyor Quim Torra, perquè és candidata, no era diputada, però dimitint uns quants doncs ja era prou. I llavors el número 11, és a dir, aquella que ningú ha votat per ser president de la Generalitat, ho és perquè el senyor Puigdemont el designa com a tal. Ho serà o no, en funció de que Esquerra el voti, el votarà, i en funció de que les bases de la CUP es revoltin o no, aquest diumenge, que encara està per veure.
Però això d'accedir al poder sense guanyar unes eleccions no és una història vella.
A Catalunya,
sense anar més lluny, a l'Ajuntament de Barcelona, molts alcaldes socialistes han estat alcaldes sense haver guanyat les primeres eleccions.
Però després es presentaven a les eleccions.
Això sí.
Bueno, no, aquest, és que clar.
No, aquest també s'hi va presentar.
És que clar.
El senyor Puigdemont també s'hi va presentar.
Sí, i no les va guanyar.
Bueno, va ser la segona dins de l'independentisme,
escolti, la llista més votada. No les va guanyar, bueno, va quedar el segon.
Vale, però això no ho discutim.
Llavors no les va guanyar.
L'alcalde o el president de la Generalitat no és aquell que guanya o la llista més votada, sinó el que té més suports parlamentaris. Això ho sap vostè més bé que jo.
Que no sigui el número 1 de la llista, això em podria dir alguna comunitat autònoma espanyola. Però no comparar-nos amb un estat, que no és el cas, eh? El nivell de comunitat autònoma espanyola, solament això. Li sona alguna comunitat autònoma espanyola en la qual algú que no anava de cap de llista hagi estat després elegit a dit president? Diu no, alguna? No sé.
És un cas.
O ciutat, inclús, no sé, Melilla, Ceuta.
Amb això hem d'entendre que Quim Torra és un títere, un president provisional, una persona que obeirà a Puigdemont. Quin futur li veu al president?
A mi. Sí. De la mateixa manera que Mas era un títere, era una titella per a Pujol, per a cobrir l'espai, a fi que el seu fill Oriol pogués consolidar-se, de la mateixa manera que Puigdemont era un titella per a Mas, per a que Mas pogués...
Però què està passant a Catalunya? Abans vostè insinuava
exactament
que
de la mateixa manera. Ara, què passa? Que després això normalment no funciona.
Ja.
No funciona. No funciona perquè s'aplica allò que deia l'enyorat Romanones, que en este país, en quan tu no li pones una gorra...
Però no funciona perquè li interessa que no funcioni.
No funciona perquè aquell que ha estat nomenat com el més inútil, el més servil, el que té menys suports, el més bobo i el més que s'ajupirà, després se li puja el cap. Com se li va pujar el cap a Mas, respecte a Pujol, com se li va pujar el cap a Puigdemont, respecte a Mas, com previsiblement se li pujarà el cap a Torra, respecte a
però no
Puigdemont.
Creu que això és, no sé si és una estratègia calculada, però
sí,
ja li va bé això de dir, bueno, l'agitació permanente, el lío...
Allarguem-ho tot, el procés.
No,
però en aquest cas no és per agitació, simplement és per tenir una titella, per continuar manant des de fora. Bueno, Mas quan va nomenar Pujol quan va nomenar a Mas, o Aznar quan va nomenar a Rajoy, o Zaplana quan va nomenar a Camps, o sigui, això passa, o Putin quan va nomenar a Medvedev, o Fidel Castro quan va nomenar el seu germà Raúl. És a dir, no és un fenomen exclusivament català. En tots aquests casos sempre ho fan perquè pretenen continuar manant des de fora. Hi ha alguns casos que funcionen i d'altres casos en què no. El cas de Catalunya no ha funcionat mai, i a Espanya tampoc.
Bueno, però digues.
Sí, no, jo només volia preguntar-li a vostè que ha estat al Parlament, que està, diguéssim, al cas de la política catalana. És veritat que el president Puigdemont ha acotat a l'ungido certs àmbits, diguéssim, simbòlics del Palau de la Generalitat? El despatx, tinc entès que més espais, vostè...
Bueno, van dient, jo no ho sé si ho ha fet o no ho ha fet, però vaja, tenint en compte quina és la mentalitat que tenen, m'encaixa perfectament. Perquè recordi que ahir, en el moment en el qual el senyor Torra es va fer públic que ell era l'ungit, ja que per servir aquesta paraula tan liberal, tan il·lustrada i tan democràtica com ungit, la primera cosa que va fer va ser un tuit en el qual deia que agraïa profundament la seva designació per part del president legítim.
Això què vol dir? Que és
això vol dir que ell ja, d'antuvi, ja es reconeix com a president il·legítim.
No?
Ja. O que els presidents legítims són com els gremlins, que si poses aigua després de les 12 de la nit es va multiplicant. I n'hi ha dotzenes de presidents legítims, també podria ser. També.
Pel que ens porta a escoltar aquests primers 8 minuts de programa, hem pogut veure com, o escoltar que el senyor López Tena és molt antiprocés, no? Jo no sé si antiindependentista. Vostè va estar dins d'un partit que va ser dels primers...
Independentista, no?
Bueno, qüestiona el model independentista actual, però ell va estar dins d'un partit que era dels primers models de partit independentista de Catalunya, vostè, el senyor Laporta, el senyor Oriol Beltrán...
Solidaritat catalana per la independència.
Exactament, vull dir...
Vostè és un ressentit amb tot plegat, o què, doncs?
No, això forma part d'aquesta... Com aquesta mentalitat catalana és una mentalitat perquè, autoritària...
Clar, sí. El noto tan contrari amb tot aquest moviment.
Ja li contesto. És a dir, com aquesta mentalitat catalana és una mentalitat autoritària, aquí s'aplica allò que en el seu moment ja va denunciar Hannah Arendt, i és que l'avantatge que tenen els totalitaris, els autoritaris, és que tota afirmació de fets la converteixen en una acusació d'intencions. Perquè llavors no cal discutir sobre el que s'està parlant. És, no, aquest ho diu perquè és mala persona. Això seria el cas paradigmàtic de Junqueras, la qual ell és el bé, la resta del planeta Terra és el mal. és perquè és un ressentit, perquè és un malalt mental, perquè és un no sé què. Això Stalin ho va fer perfecte, aquest model. Aquest és el que apliquen a Catalunya en general les forces polítiques catalanistes, ja. Perquè és molt senzill. Llavors no cal, si vostè diu alguna cosa, no cal discutir el que vostè ha dit, no, és discutir una altra cosa, la seva legitimitat per parlar. Perquè com que vostè és un ressentit, com que vostè és un malalt, com que vostè està al servei del CNI, llavors no s'ha de parlar del que vostè diu, perquè no té valor. Aleshores, aquest és el truc habitual dels autoritaris en tot el planeta Terra i a Catalunya en particular.
En quant a l'altre tema... Ignorar-lo, aparcar-lo.
En quant a l'altre, sí, clar, és a dir, a tot aquell que és dissident...
Se la, par, se la recona...
No se'l desacredita atacant-lo per motius no del que diu, sinó de qui ho diu.
I fent-lo desaparèixer de la vida.
I, per tant, fer-lo desaparèixer de la vida pública, lògicament. Llavors, en la... clar, afortunadament és una comunitat autònoma espanyola i, en conseqüència, no tenen ni gulag, ni camps de reeducació, ni coses d'aquesta mena.
Bueno, però si és... tenim col·legis i instituts d'adoctrinament, això també m'interessaria saber dintre de la seva lectura.
A partir del moment en el que n'hi ha, o sigui, a partir del moment en el que n'hi ha una... Jo no sé què ha passat o no ha passat, no he estat allà.
El que ha passat fins ara és que 5 de les 9 denúncies han estat arxivades.
Anem saltant d'un tema a l'altre.
Més de la meitat de moment.
Per això no parlem de temes penals.
150 denúncies que hi ha ja, no? En tot
però no és una qüestió de temes penals.
De les 9 presentades, n'hi ha 9 arxivades.
Han quedat 3 vives.
No és una qüestió... Jo no parlaria en termes penals d'aquest tema, perquè no em sembla tan rellevant. La qüestió és una altra. La qüestió és que recordi vostè que l'anterior president de la Generalitat, és a dir, el senyor Mas, va dir, nosaltres som el bé perquè fem el bé. I que el senyor Junqueras va dir en les eleccions, heu de fer tot el que estigui al vostre abast perquè el bé guanya el mal en aquestes eleccions. A partir del moment que hi ha unes forces polítiques que s'identifiquen elles amb el bé i que els altres són el mal, pot passar qualsevol cosa. Pot passar això. No sé si ha passat o no, però pot passar perfectament. Perquè, és clar, si tu ets el bé i l'altre és el mal, què s'ha de fer amb el mal? Erradicar-lo, aïllar-lo, denunciar-lo, acabar amb ell.
Ignorar-lo, apartar-lo...
I aquesta és la dinàmica.
Sona una mica secta, tot plegat.
És que és una secta. És que els comportaments
el món independentista és un món sectari.
És que no és el món independentista, és en què s'ha convertit el catalanisme. El catalanisme de ser un projecte en una Espanya aïllada, en una Espanya autoritària, estic parlant del segle XIX i de la primera meitat del segle XX, no? De ser un projecte europeu, il·lustrat, obert, s'ha anat cada vegada més convertint-se en un projecte reaccionari i en un projecte de tancament, i en un projecte de no admetre competència, no admetre valor, no admetre crítica, no admetre cap altra cosa, sinó que tots junts ens llepem les ferides. I per això necessitem ferides, per llepar-nos-les. Per això volem que hi hagi ferides, per llepar-nos-les. I això és el que ha degenerat. I aquesta degeneració és la que ha portat al procés i al processisme.
Escolti'm, a veure, m'ha quedat clar, perquè ho he dit, només començar la tertúlia, que vostè és independentista.
Que jo crec, considero que la millor solució per a Catalunya és tenir un estat independent.
I això sí, independentista.
No, això és voler, això és estar d'acord amb un projecte polític. No vol dir tenir una identitat.
D'acord.
És que això de ser no sé què, què vol que li digui?
Accepto perfectament el,
això és un projecte polític,
el matís.
No és una identitat.
Però el veig molt crític amb això que ara anomenem procés, i el veig molt crític amb els actors d'aquest procés. Per tant, vostè, que ha encapçalat un partit polític en caràcter independentista,
sí.
Què és el que s'ha fet malament, què és el que s'ha fet bé, si és que s'ha fet alguna cosa bé, o no, digui-m'ho, fem-ho més fàcil. Què creu vostè que s'hauria d'haver fet? Perquè, és clar, vostè, desmenteixi-m'ho si m'equivoco, vostè ha dit públicament que les independències s'aconsegueixen sense acords.
No, que n'hi ha dues maneres d'aconseguir-les. Una és amb acord, l'altra sense acord.
Molt bé.
Són coses diferents. És a dir, a veure, s'han fet en l'època moderna, en l'època estrictament contemporània, en el segle XX...
Independències amb acords...
Sí, moltes. Moltes, la immensa majoria.
En l'època moderna, poques.
Moltes, quasi totes.
Les independències?
Sí, quasi totes. Quasi totes. Sense anar més lluny, el Vaticà, ja que estem en una ràdio
la cadena
que té una certa relació, el Vaticà es va fer amb acord. El Vaticà no ha estat independent, no?
Molt bé,
a partir del moment ho era, no?
Tornem a la primera pregunta.
Va ser amb acord, no?
Com ho hauria fet vostè?
Doncs d'una altra manera, d'una altra manera vol dir, clar, per això fa falta que n'hi hagi una base que no existeix, i per això fa falta que n'hi hagi una cultura política cívica d'exigència i de no deferència, que sigui crítica. Com ho hauria fet? Convencent a la majoria dels catalans. I quan dic catalans vol dir en el sentit Tarradellas, les persones que viuen a Catalunya i que estan empadronades a Catalunya, no en el sentit ètnic de la paraula, ni en el sentit cultural de la paraula, convencent a la majoria dels ciutadans que el millor projecte polític per a Catalunya és no estar en una situació de dependència d'un estat com l'espanyol, sinó ser un estat independent.
I no s'ha fet així?
No, no s'ha fet així. El que s'ha fet és, diguem-ne, fer una crispació identitària sense preparar absolutament res, com s'ha vist, perquè s'han passat 5 anys dient no pregunteu res perquè tot està preparant-se però no es pot comptar. A l'hora de la veritat, que s'ha vist? Que no n'havien res preparat, que no havien fet absolutament res, que no tenien cap mena de projecte i que l'única cosa que volien era el que nosaltres molts vam denunciar des del primer moment, des de l'any 2010, i és que l'únic objecte de tota aquesta agitació era aconseguir que el govern espanyol els hi donés contrapartides. Un cop es liquida l'Estatut, un cop es liquida el pacte fiscal. Que el govern espanyol els hi donés algun peix per al cove. I de cara a això, havien de jugar de farol en una partida de pòquer que han perdut.
Aquesta distinció que fa vostè d'una independència o independentisme no identitari, però sí integrador de la ciutadania i tot això, això ho diu Esquerra, ara. Està d'acord amb això?
És que no és cert. O sigui, Esquerra es comporta... Esquerra, en aquest sentit, mira, jo el meu pare era espanyol i, per tant, en fi, tinc un fort element de cultura espanyola. I què vol que li digui? O sigui, Esquerra parla amb un paternalisme i amb una manera de menyspreu que sembla que estiguin parlant dels missioners que se'n van explicar la bona nova als pobres negrets que estan en la jungla i que han de sentir la bona nova de la llum de Crist. O sigui, l'Esquerra és vomitiu. És vomitiu. Vomitiu el grau de menyspreu que fan servir respecte a uns ciutadans que consideren que són de segona i que ells estan allà per redimir-los.
No és creïble, doncs, el discurs que està fent ara mateix Esquerra?
És possible que n'hi hagi algun tio tom per ahí que se'ls cregui. Sempre n'hi ha algun tio tom que se'ls pot creure. Però li asseguro que jo tinc molts amistats espanyols, per raons òbvies, quan dic espanyols vull dir espanyols de Catalunya. És a dir, catalans que consideren que la seva identificació nacional i la seva cultura és l'espanyola, que es consideren insultats per aquest plantejament d'Esquerra. Perquè són paternalistes.
Tot i personatges com Rufián, per exemple.
Què és Rufián?
Què és Rufián?
Què és Rufián?
Digui'ns-ho.
No val la pena. És que no val la pena. O sigui, si vol parlem, passem a parlar de Belén Esteban, que si fa no fa el mateix nivell i bastant més importància.
Vostè, senyor López Tena,
Marcos, adelante.
És l'autor d'una de les frases, jo crec que més cèlebres de la política catalana dels darrers anys, que és el famós Espanya ens roba. Volia preguntar-li si la sosté, si crec que té el mateix sentit, si ha canviat, si la tornaria a dir. Si, bueno, com ha evolucionat aquesta frase? Perquè jo crec que se n'ha parlat però moltíssim de la frase. Sí. Això és una pregunta. I després, permeti'm una segona. Quina opinió té del senyor Quim Torra? Perquè em consta que el coneix i volia saber la seva opinió, que segur que serà provocadora com a mínim.
Jo no sé per què considero que això és provocador, en fi, el que vulgui li digui. Però vaja, no, en quant a la primera, no, jo crec que té més importància una altra, perquè, en fi, una certa... Deu ser que... Em deu venir de la meva època... Abans ho parlàvem, de la meva època d'exercici professional, en la qual la relació amb les empreses, doncs, m'ha donat una certa idea de...
Com a notari.
Sí, perquè que crec que més importància que Espanya roba té processisme. Perquè l'expressió processisme es la vam inventar nosaltres, concretament el 9 de novembre de 2014, en una cimera que vam fer de les forces del mal, que diria Junqueras, doncs vam fer una cimera i allà vam inventar l'expressió processisme i vam planejar com es llançaria a efectes de que fos estesa l'expressió processisme. Però per no defugir la pregunta... Espanya roba ve d'una cosa. Espanya roba la manera de fer un eslògan, allò que fins a aquell moment s'havia dit en termes acadèmics. És desequilibri de les balances fiscals, és polifiscal, qüestions d'aquesta mena. Aleshores van pensar que calia dir-ho d'una forma que fos ràpida i entenedora, no de forma que fos com un seminari de SADE. Com que respon a una realitat, ràpidament va quallar. Però li recordo una cosa, que els que van prohibir que en el Parlament es pogués dir l'expressió Espanya ens roba va ser Convergència i Esquerra.
Sí, Ningú li constava.
Sí. Bueno, cosa que implica dues coses. La primera, no? Home, a mi em van reprovar. Però a mi em van reprovar com a diputat.
Algú pot prohibir que en seu parlamentària algú arribi a dir aquesta frase?
Ho van fer. Ho van fer. Miri Google, que això va ser en un any...
Com ha dit el Marcos, que és una de les coses que irriten més jo crec que amb raó...
És que no estan d'acord, clar.
Espanya, l'Estat, el govern... perquè és una frase
però és que ho van prohibir va ser Convergència i Esquerra.
Sí, jo recordo una intervenció seva reclamant democràcia en el Parlament.
És clar.
És que no reclamant independència, sinó democràcia. Quasi, és que això, ara amb el temps, quasi com Coscubiela, el 6 i el 7 de setembre.
Jo en el moment d'arribar allà, mira que jo vinc de... Vaja, aquesta història me la conec a fons i tal. Però, com deia Sant Vicenç Ferrer, el que de lluny sembla, de prop, és. Clar, a arribar al Parlament, em trobo... En l'investidura de Mas, que Oriol Pujol fa un discurs dient que aquí n'hi ha rems per tothom, que tothom, totes les forces polítiques tenen un rem a la seva disposició per pujar al vaixell i per remar tots junts amb el govern per dirigir Catalunya, però no sap on ve, perquè en aquest moment d'Itaca encara no, aquesta metàfora encara no l'havien inventada. Recordo també que em vaig creuar els ulls amb Jordi Canyes, que no es coneixien gaire, que estava a la vora, i els dos es van mirar encara d'estupefacció. Però com que un rem? O sigui, com que, és a dir, no n'hi ha oposició. És a dir, quan la gent vota, no vota els que tenen la majoria per fer-ho, formen govern, i els altres, la seva funció és oposar-s'hi. No, és tots junts al servei del govern amb un rem. Que ja en veia, bueno, pues això, en unes galeres tipus Ben-Hur, en la qual estaria més allà assegut com el mercader aquell o com Cleopatra i Oriol Pujol tocant el tambor per a fer que tots els galeotres estiguéssim allà amb el rem al servei del govern. Llavors és com vaig dir això, que pensava que havíem arribat al Parlament de Catalunya per defensar la independència i no, que hauríem de defensar la democràcia, perquè no existeix una cultura democràtica entre les forces polítiques catalanes.
Sí, la qualitat democràtica que s'ha
posat... És molt més previ, eh?
Queda un altre.
Quim Torra. Mira, Quim Torra és un activista, antic venedor d'assegurances, que li ha tocat aquest nomenament perquè, de la mateixa manera que Mas va ser el nomenat per Pujol, pues, després Mas va buscar-se el seu Mas, que va ser Puigcercós, i després Puigcercós ha buscat el seu Puigcercós, que és Quim Torra.
Puigcercós vol dir Puigdemont.
Puigdemont, perdó.
Sí, Puigcercós
va buscar, a Junqueras. Puigcercós també va col·locar a dins de Junqueras en el seu moment. Sí, però amb el mateix mecanisme.
Bueno, Esquerra sempre ha funcionat així, també.
Amb el mateix mecanisme. Llavors, ahir què n'hi ha? Per què està elegit Torra? Pel simple fet que és el més feble. És aquell que no té un partit al darrere, que no té equip al darrere, que no té gent al darrere, que no té cap mena de connexió amb res i que, en conseqüència, amb això Puigdemont pot mantenir la fantasia de que ell continuarà sent el president com aquelles corts que hi havia quan caia una monarquia i llavors muntaven un acord en Estoril o en París o en Madrid. Se recorda d'aquelles fantàstiques que tenia el rei d'Albània, el rei Leca II d'Albània, i el rei Simó de Bulgària, que tenia en cort a Madrid, allò que tenia Perón en Puerta de Hierro, pues aquestes coses. I per tant podrà muntar aquell esplai lliure de, no se sap si Brussel·les o Berlín o què, amb la fantasia de continuar manant. Per això necessitava algú que fos molt més feble que ell. Igual que era més feble ell respecte a Mas, igual que era Mas molt més feble respecte a Pujol. A partir d'ahí, què pot passar? Molt bé. El problema és que ahir, jo crec que aquí han optat per una cosa, que és per la tancament crispació identitària. Però això ho posava en relació amb Malàsia. Que Malàsia és una bona notícia i, en canvi, Torra és una molt mala notícia. Què han fet aquí, en definitiva? Com que no es tracta de cap mena de projecte polític, que pot ser la independència o com pot ser qualsevol altre, el que estan fent és allò que han experimentat en TV3, fer-ho amb caràcter general. És a dir, crear una televisió i un govern exclusivament per als addictes, només de propaganda, només dirigida a aquells als quals el sentimentalisme continuadament alimentat, amb els llaços grocs, amb les presons, amb els judicis, amb etcètera, amb amb les mentides, amb el de dir que la ONU faça no sé què, etcètera, etcètera. Tot això fa sí que n'hi hagi com una mena de secta al Palmar de Troia que estigui al darrere d'aquella televisió i que estigui al darrere d'aquell govern, sigui el que sigui, tant donaria. Cosa que diu molt poc, evidentment, de la cultura cívica i política d'aquella part dels catalans.
Esteu escoltant el Converses com cada dissabte a la cadena COPE Catalunya Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte especial, dissabte d'investidura al Parlament de Catalunya, amb un protagonista aquí, el senyor Alfons López Tena, en companyia de la Maria Jesús Cañizares, Marcos Pardeiro, Joan Maria Claveguera, el Juan Carlos Valero. I vostè parlava de TV3, senyor López Tena, no l'hem vist gaire a TV3. Jo no miro gaire a TV3, però vostè, pel que sé...
Jo sí que la miro cada dia i no l'he vist mai.
No l'he vist mai. Com és això? Perquè vostè és una persona... vostè, com deia abans el Joan Maria Claveguera, i jo també, és un independentista de dalt a baix. Vull dir, hauria d'estar... No sé si en nòmina de TV3, però sé una persona habitual als programes de TV3. Com és que no el conviden a vostè?
Aviam, mira, jo...
Expliqui'ns.
Quedarà una mica malament, però el que vaig a dir ara... Però vaja,
en canvi el convidem a la COP, escolti, no, i el convidem aquí.
No, no hi ha això.
Que expliqui el que vulgui vostè aquí.
Jo escric a San Francisco. Escric a un diari de San Francisco. Escric al Business Insider. Business Insider té 600 milions de dòlars de capitalització borsària. En edicions als Estats Units, en edicions en Anglaterra, en edicions en Alemanya, edicions en Austràlia.
I a Espanya també.
I a Espanya també. Escric a l'Industrial Times. L'Industrial Times té un tiratge de 1.100.000 exemplars en paper cada dia. Fan entrevistes en TRT World, en Istanbul. Soc representat per Europa d'una televisió del Pakistan, d'Islamabad, que té 20 milions de televidents. Escric en altra, escric en el Jerusalem Post, per exemple, que és el segon diari d'Israel. No, ho dic perquè... En fi, més que res, pues perquè no és que estigui...
No ho necessita.
No és que estigui... No, és que no ho necessiti.
No,
és que a Catalunya...
Li queda patit.
No.
Dins d'aquest microclima que és TV3, vull dir...
No és un problema d'això. És un problema que a Catalunya el que existeix és un absolut boicot. Tot allò que no els hi convé a Convergència i a Esquerra generen un boicot total en els mitjans públics i concertats. En aquella metàfora tan graciosa que un anticonvergent va fer de que els mitjans a Catalunya eren o públics o concertats, com l'escola. Quan s'ha començat això, a mi a TV3, quan dic TV3 vol dir TV3, Catalunya Ràdio, RAC1, l'Avui, l'Ara, La Vanguardia... No m'han cridat des de l'any 2012.
Clar, quan va començar el procés fort?
No, quan necessiten poder-se presentar, perquè aquest populisme autoritari, que no és exclusivament del procés ni del processista, sinó del catalanisme en la seva fase degenerativa, requereix unanimitat. Requereix que n'hi hagi enemics, requereix que n'hi hagi traïdors, i poder dir, s'han passat a Espanya, són del CNI, i també enemics.
Millor Vox que el
senyor... Però el que no poden acceptar de cap manera és la dissidència ni la discrepància. Per tant, la dissidència i la discrepància queda anul·lada sobre la base de, o bé de dir, són espanyols, no se'ls ha de fer ni cas, alguns dels mitjans que estan aquí presents, aquesta història suposo que se la senten cada dia, diverses vegades, o la de no existeixen. Per a no existir, evidentment, no s'ha de sortir en cap mena de mitjà de comunicació que es controlen.
Que passa per això li deia jo, millor Vox que no el senyor López Tena.
Sí, evidentment, per això Vox va... A veure, mire, les eleccions del 2012 seran més lluny. Recordo que vam fer el seguiment de TV3. Nosaltres teníem 4 diputats, encara que un se l'havia comprat molt ràpidament Convergència, que va ser la Porta, i als 2 mesos Convergència se'l va comprar. I Ciutadans tenia 3 diputats. Doncs, en una setmana concreta, en període electoral, sap quantes vegades, en minuts, va sortir la relació entre Ciutadans i Solidaritat? Va ser en les eleccions del 2012, en TV3. Ciutadans va sortir 6 vegades més. Perquè que apareguin els de Ciutadans fa que per al públic que veu TV3 Esquerra i Convergència queden bé. Que aparegui Solidaritat fa que per al públic que veu TV3 Esquerra i Convergència queden malament.
Clar, el que passa que a mi sempre em toca defensar els mitjans públics d'aquest país.
Defensi.
Home,
perquè no ho fa ningú
alguna
més.
Cosa,
defensi,
no?
Defensi. Clar, tampoc l'he vist a vostè al País, a Crònica Global, al Periódico, a La Vanguardia...
No, és que La Vanguardia forma part de...
A El Mundo... No l'he vist tampoc.
La Vanguardia, en El Mundo sí que m'ha vist.
sí?
Entrevistes, sí, senyor. Sí.
I a Crònica Global, sí, també, no fa gaire, li van fer a l'Espanyol una, sí, sí, una entrevista que és el que és sou grup, no? A l'Espanyol, sou grup.
Tirant enrere TV3, sí, te'n trobaria.
I a Contexto. No, no, estic parlant dels últims mesos.
Molt bé, aquesta,
a TV3 s'hauria de remuntar a l'any 2012, quan no teníem més remei perquè tenien representació parlamentària, eh?
Per obligació.
Llavors, per estricta obligació.
Clar. Clar, clar, estàs obligat a...
El Mundo, no recordo malament, fa relativament poc.
Una cosa són els mitjans privats, una cosa són mitjans públics, clar.
Per quota parlamentària, un mitjà públic només té obligació en campanya electoral.
Sí, sí.
Fora de la campanya electoral no en té cap més.
No té cap més, però aviam, ara veiem arrimades a TV3 molt sovint, a Catalunya Ràdio, a RAC1, al Biol igual.
No tenen cap estricta necessitat de fer-ho, ni obligació.
Però ho fan. Si és un mitjà públic, sí. Perquè si no, que s'ho paguin de la seva butxaca.
Ah, bueno, no, però
no, 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 que s'ho paguin de la seva butxaca.
Això des del punt de vista moral,
no, no,
eh?
No, no és del punt de vista moral. No, és del punt de vista
reglamentari, no.
No és moral, és un punt de vista de contribuent. Perquè si volen i tenen una televisió, una ràdio, lleno de subvencions per a amics i coneguts, que se les paguin de la seva butxaca. No robant els diners que paguin tots els ciutadans. I això no és un tema moral.
Sí, això, però això és cert, però és extensible a TV3, a Televisió Espanyola.
Ara parlin d'Argentina, sí, molt bé.
A Canal Sur.
I què?
Això és extendre l'atac per tot arreu. Ara estem a Catalunya, estem parlant de...
No, però és que...
Televisió Espanyola, la mobilització dels treballadors de Televisió Espanyola...
Estàvem parlant de TV3, no estàvem parlant de Comurriller Gasset. Si vol parlem de Comurriller Gasset...
No, jo d'aquesta no vull parlar.
Perquè parla d'Espanya.
Perquè és un canal que a Catalunya se sintonitza.
Perquè parla d'Espanya.
A Catalunya se sintonitza.
També se sintonitza.
Aviam, Maria Jesús, va.
L'audiència que té és incomparable respecte a l'altre.
Perquè vostè no la veurà.
La Maria Jesús intenta ficar falca aquí. Vinga, va, digues.
Que els treballadors de TV3 sortissin al carrer, es mobilitzessin, una indumentària de negre, de color negre, per protestar per la situació de Televisió Espanyola, com fa Televisió Espanyola. A TV3 no hem sentit cap protesta. Bueno, tot això està al servei de qui?
Perquè no hi ha dissidència.
Aquesta crítica la fas als treballadors de TV3.
Home, evidentment.
Val, aviam, com aquí, en aquesta taula, no hi ha ningú de TV3, deixem TV3 al costat.
Jo li faré la pregunta encara.
Acabo. És que després s'utilitza el tema de... Ui, mira, que mal està Televisió Espanyola, perquè surten els treballadors.
És que en els últims mesos han fet 3 comunicats dient que hi ha falta de pluralitat, falta informativa... I que, a més, hi ha manipulació amb tots els...
Mira, Maria, però jo crec que una cosa molt senzilla. Quan algú està al nivell de tenir que justificar-se apel·lant a Televisió Espanyola, és que el seu grau de misèria moral ja no pot anar més avall.
Vinga, quedava pendent la pregunta del Joan Maria Claveguera al convidat. Vinga, endavant, Joan Maria.
La pregunta és... ell que es veu en el món de l'advocacia, com veu la justícia espanyola? Ho dic perquè, és clar, estem en un moment en el que hi ha veus crítiques internes al país, Espanya, veus crítiques externes respecte a Llarena, respecte a la Mela, respecte al president del Consell General del Poder Judicial, hi ha hagut euroordres que s'han rebutjat, i m'agradaria que vostè, com a expert en la matèria que ha format part del Consell General del Poder Judicial, ens digués com veu en aquests moments la situació de la justícia espanyola, si és que es posa, si és progressista, si s'ha de reformar.
Com és?
La justícia espanyola no, ni cap justícia ha de ser ni progressista ni no progressista. Simplement ha d'aplicar les lleis. Que per això és el que està.
I les aplica.
Sí, i tant. I les aplica. Aleshores, la justícia espanyola...
Que la fan els polítics, les lleis. No, no. Clar, és una altra,
les fan
no?
Els ciutadans votant.
No, la reforma del Codi Penal ha sigut gràcies a Convergència.
Les fan els ciutadans penals. Aleshores, ahir, que en els estàndards... La justícia espanyola és... I això seria molt a parlar-ne, però tal com va vostè, jo no sé si és el fòrum adequat per parlar d'això. És a dir, al meu entendre, en general, els jutges espanyols tenen una cultura d'independència, és a dir, són independents, front als poders, no ja als polítics, sinó als poders mediàtics, econòmics, empresarials, són en general independents, però tenen una escassa cultura de la imparcialitat, que és una altra cosa diferent. També perquè responen a una trajectòria i a una mentalitat jurídica continental, no anglosaxona, a una mentalitat napoleònica, no anglosaxona. Amb la qual cosa la seva imparcialitat és relativament reduïda. La seva independència, en canvi, és alta. Si el que em parla és de les peripècies d'uns presumptes delinqüents, com ara, pues no sé, Puigdemont o Junqueras o el que sigui. Mira, això forma part de la crònica judicial. O sigui, no té més rellevància. Estem parlant d'unes persones en les quals van prometre... Aquí, la independència suposa una cosa. Suposa que a partir d'un moment determinat n'hi ha una nova autoritat pública que té el monopoli de la força en un determinat territori sobre una determinada població, que és un estat. Si això s'esdevé, tens això, tens un estat independent, que vol dir que s'aplica les seves lleis amb els seus òrgans i, per tant, amb el seu post de recoversió. Si no ho tens, s'aplica el d'un altre. Aquí s'han trobat amb uns senyors i senyores que s'han dedicat a jugar i que aquest joc els ha sortit malament perquè han jugat de farol en una partida de pòquer per a la qual no estaven en absolut ni preparats ni, ni van fer els passos corresponents. Conseqüència d'això, com que s'aplica, lògicament, la normativa de l'estat espanyol, perquè ells no han estat capaços, perquè en cap moment no han intentat sortir-se'n de l'estat espanyol, són delinqüents respecte a l'estat espanyol, amb uns delictes que ja es veurà, si és sedició, si és rebel·lió, si és desobediència, o el que sigui. Perquè el que és inadmissible en qualsevol situació és allò que aquí van començar a dir. I que després han repetit, no perquè els hagi sentit, sinó perquè respon a la mateixa mentalitat, a la mentalitat populista autoritària. El poble està per sobre de les lleis. La voluntat del president no pot ser atacada, perquè no pot ser posada en qüestió per cap jutge. Això és el que va dir Mas, el que ha dit Puigdemont, el que ha dit Junqueras, i el que han dit Putin, el que ha dit Erdogan, el que ha dit Modi, el que ha dit el Brexit i el que ha dit Trump. Això és el que és inadmissible. Perquè la, perquè la llei està per sobre de la voluntat del poble. Està per sobre. Si no, no hi ha una democràcia. Si no, hi ha un règim autoritari. Una altra cosa és si aquesta llei surt d'un determinat poble o surt d'un altre determinat poble. Si surt del poble espanyol, perquè és l'estat espanyol, si surt del poble de Malàcia, perquè és l'estat de Malàcia, o si surt del poble català, perquè és l'estat català. Però sigui quin sigui l'estat, si és un estat democràtic, la voluntat del poble està, s'exerceix dins de les lleis, dins de la separació de poders i dins del respecte a les minories. Qualsevol altra cosa és un règim autoritari.
I vostè... la llei no la interpreta tothom igual.
Evidentment
el senyor
no.
Martín Pallín ha dit que no es pot acusar els encausats pels delictes que ho ha fet el senyor Llarena.
Molt bé,
ho ha
dit
el senyor Martín Pallín.
Si vol parlem d'això, sí. Escolti, a veure, des de que va haver aquella rebel·lió dels plebeus, des que els plebeus van fer una rebel·lió contra els patricis en la Roma del segle V abans de Crist, efectes de que les lleis fossin escrites i no fossin revelades per la divinitat pels jurisconsults, i llavors va fer la llei de les 12 tables, tots els textos humans, i les lleis són textos, requereixen interpretació. I evidentment hi haurà interpretacions diferents, per això els procediments judicials són contradictoris, per això n'hi ha una part que diu blanc i una altra part que diu negre, i per això n'hi ha un tercer al qual se li atribueix la potestat de dir adjudico que qui té raó i que es fa conforme a llei, és aquest o és aquest altre. Vagi-vos a qualsevol judici, penal o de qualsevol altra mena,
i escolti,
sentirà uns arguments que li semblaran molt raonables per a cadascuna de les parts. Què és un jutge? Aquell que decideix. Perquè si no, com vol decidir? A tiros?
No,
escolti, molt bé, doncs davant d'això podrà dir el senyor Martín Pallín pensa no sé què, molt bé, doncs posem, discutim-ho.
I el senyor darrere pensa una altra cosa.
Se trobarà escolti, una cosa. Però una diferència, que qui pren la decisió, i això és el que no pot estar en discussió, en una organització democràtica subjecta a l'imperi de la llei, és que qui pren la decisió està legítima per prendre-la, que és un jutge. I el senyor Martín Pallín no és un jutge. En aquest cas, opina d'això com ho opina vostè, com ho opino jo, o com opina qualsevol que estigui aquí. Amb més o menys fonament, que això és un altre tema. Però el que no és lícit, al meu entendre, és dir com va passar en Anglaterra, com va passar en el Regne Unit, que en el moment en el qual els jutges prenen una decisió, se'ls ataca com a enemics del poble. Això és un règim autoritari.
I escolti una cosa.
La sentència de la manada.
Exactament. Sí. Això és el que és
que no és un tema polític.
Això és, sí, no, que és un tema polític. No. I tant que és un tema polític.
I tant que és un tema polític. I escolti una cosa, deixant la manada de costat, el senyor Puigdemont serà extradit segons vostè o no serà extradit? Com ho
mire,
què pensa?
Hi ha una frase que ve ja des de la profunditat de les dècades dels segles que diu la justícia espanyola és lenta però segura. No tingui cap dubte de que el senyor Puigdemont serà extradit. Pot ser d'aquí 2 mesos, pot ser d'aquí 2 anys, pot ser d'aquí 20 anys, però serà extradit.
Vostè va patir l'assetjament del 15M al Parlament, per ser que mai es parla de la repressió dels Mossos d'Esquadra al 15M, es parla d'altres coses, però mai se'n recorda la gent del que va passar aquell dia. Tot i això, vostè què pensa d'aquest moviment? És populista, és també dictatorial? Què pensa de
Colau? El que penso és el que va passar aquell dia, que és una altra cosa. Aquell dia el que va passar és que el senyor Felip Puig i Mas volien legitimar-se i en conseqüència van muntar una ratera per als diputats.
Que va fer. Bueno,
ell va anar
amb l'helicòpter. No només.
El dia del 15M. El dia del 15M.
No només ells. També van cridar a tota una sèrie de diputats que anessin amb ells en helicòpter. A veure com 12 o 13 viatges en helicòpter. Quan ho vam saber, estan ja en el Parlament, vam dir aquí, això què vol dir? I aleshores van dir, no, és que clar, és que s'havia d'assegurar el funcionament de la Junta de Portaveus i de la Mesa.
A les mans que les den, no?
No, és que el senyor Rivera i jo érem membres de la Junta de Portaveus. I ni el senyor Rivera de Ciutadans de mi es van dir absolutament
no
res.
Dir.
No. Perquè què van fer? Jo he estat muntant operatius quan estava en el Consell del Poder Judicial. Operatius d'aquesta mena. Recordem vostès, l'any 2002, per exemple, a Barcelona, una de les cimeres de la Unió Europea. Què va fer el senyor Felip Puig? Tancar els accessos al Parlament. Deixar només una porta en la qual no es podia arribar en cotxe. I tancar qualsevol accés en cotxe a una distància de com a mig quilòmetre del Parlament. L'estació de França per una banda i des de l'Arc de Triomf per l'altra. Amb la qual cosa obligava que tots els diputats que ell no protegia havien d'anar a peu, enmig de la gent. Això és el que va muntar. I això és el que va quedar acreditat en la sentència de l'Audiència Nacional del Tribunal Suprem, que va ser la Conselleria d'Interior la que va muntar una ratera a efectes de poder dir després se'ls ha de reprimir. Perquè el que feia era llançar els diputats a efectes de que fossin atacats passant pel mig de la gent. Per altra banda, en quant al tema de fons, jo crec que aquí és una altra cosa, és una mica també el que ha fet el que li ha donat, diguem-ne, ales o aires al procés, que és el següent. A veure, per fer-ho d'una manera breu, la globalització implica competència internacional. En el cas d'Espanya i de Catalunya, dins d'Espanya, que mai no havien tingut una situació de competència, perquè tenien fronteres tancades, perquè tenien arancels alts, que és el que s'havia dedicat sobretot des de Catalunya a imposar, que els arancels fossin alts, també des de Castella, per la raó del blat, etc. Doncs la competència va començar a partir del moment de l'entrada a la Unió Europea. 4 dies, estem parlant de 30 anys al capdavall. Això ha produït uns efectes cada vegada més en cascada. També a partir del moment en el qual la Unió Europea també ha obert el seu mercat a altres països amb els tractats de lliure comerç amb molts països del món. Resultat és que ja no n'hi ha, o cada vegada menys n'hi ha un mercat captiu. I que, a més, això si l'afegeix, la competència no ja de les empreses, dels sectors econòmics, etc., sinó també de les pròpies persones per la immigració. Conseqüència d'això, n'hi ha uns sectors socials, que són normalment els fills de la classe mitjana i la classe mitjana baixa, que estaven acostumats a que sempre viure millor que els seus pares per les connexions. Li recordo que tant a Catalunya com a Espanya, totes les enquestes que es fan, quan es pregunta vostè la seva primera feina com l'ha obtinguda, el 90% contesta per amics, per família, per amics, per contactes. Sí. Clar, quan menys importen els contactes i més importa la capacitació, el resultat és que aquesta capacitació és, per dir-ho suaument, de qualitat millorable, que és la que donen les universitats espanyoles i catalanes. Entre parèntesi, recordo fa poc que n'hi havia un acudit, crec que era del Roto, en el qual es veia un senyor que deia, com és possible? En una reunió amb uns altres senyors i senyores, deia, com és possible que nostra universitat no esté entre los 100 mejores del mundo? I contestaven els que estaven allà, no sé papà, no sé abuelo, no sé tío, no sé cuñado, no sé suegro.
És el que hi ha.
Vale. Bueno, pues, llavors què passa? Que aquests sectors socials perden peu. Al perdre peu, que volen? Més protecció pública. Conseqüència d'això, a Sòria, el primer partit de les eleccions, la ciutat en la que va tenir més percentatge de vots Podemos en les primeres eleccions, en les europees, va ser Sòria. I el segon partit, partint de zero, en les eleccions municipals passades a Sant Cugat, va ser la CUP. Que és qui? Per qui votem? aquí donem suport al que ens assegura més diners públics, més protecció, més subvencions.
Aviam, ens queda un minutet, Marcos.
Molt, molt ràpid. Ràpid. Ara que parla de la CUP, és que abans ha estat vostè molt explícit sobre Esquerra i el discurs d'Esquerra, dient que li semblava vomitiu. Li volia preguntar pel discurs de la CUP, què li sembla, i també aprofitant pel del PDeCAT. Bueno, telegràficament.
En un minut.
No, bueno, el PDeCAT és que ja pràcticament, què vol que li digui? El PDeCAT ara està, diguem-ne, absorbit per aquest cessarisme de Puigdemont. Ja veurem si torna una altra vegada a surar. El PDeCAT al cadavall és el més representatiu de Catalunya, o sigui, d'aquestes classes, d'aquestes capes mitjanes catalanes que sempre han manat i que ara senten que perden el poder. El poder econòmic, el poder polític, el poder cultural. Al davant d'això ve la crispació identitària. Per part de la CUP són els seus fills. El biògraf aquell de Pujol, biògraf per dir-ho d'alguna manera, el senyor Cuyàs, ja va dir en un article que no, és que els de la CUP són car de la nostra car i sang de la nostra sang, i no només en un sentit biològic. Bé, doncs això.
Doncs
de fet, és molt graciós que mira una cosa. Si mira el mapa de on va tenir importància els carlins en el segle, finals del segle XIX i principis del segle XX a Catalunya, i el mapa on té més suport electoral la CUP, és el mateix mapa. Perquè al cadavall, quin és el missatge? Tanquem-nos. Tanquem les fronteres. Que no n'hi hagi competència. Sobretot, que no n'hi hagi competència. I aquesta lluita contra la competència, contra l'obertura, contra la globalització, és el que tenen en comú els carlins, en el seu moment, la Lliga, Convergència, Esquerra i la CUP. Per això s'entenen també.
I aquí hem de posar el punt final. Converses d'aquest dissabte. Senyor Alfons López Tena, moltíssimes gràcies. Ha parlat molt clar, ho ha deixat tot, bueno, molt ben explicat sobre la taula, i això de ser un verso libre, doncs, l'avantatge que li dona, també. O què?
Jo sempre he parlat clar, perquè per parlar d'una manera confusa...
Pues millor no parlar, no?
Millor no parlar, exacte.
Molt bé, el tornem a convidar, amb el que passi a Catalunya els pròxims mesos. No, deixi espai per altres protagonistes, Marcos Pardeiro.
Com vostè vulgui.
Gràcies a Marcos, Maria Jesús, Joan Maria, Juan Carlos Valero. Tornem la setmana que ve al Converses Cadena Cope Catalunya Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i bon cap de setmana. Adéu-siau.
Adéu-siau.